Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La violència contra la comunitat jueva a Catalunya ha fet un salt greu i molt lamentable aquest cap de setmana. Uns vàndals vinculats als grups d'extrema esquerra i al radicalisme han assaltat i ocupat durant una mitja hora un hotel del centre de Barcelona amb l'excusa que un dels seus propietaris és israelià. Fins i tot molts mitjans de comunicació internacionals han arribat a publicar imatges de com se substituïen banderes de l'establiment per les de Palestina. El fet que no hi hagi hagut incidents d'importància no resta gravetat al succés, ja que la història ens demostra que és enormement perillós iniciar una persecució de persones en funció del seu origen. Són pràctiques que s'han de denunciar sense matisos i si es produeixen aquí a Barcelona, perquè una espiral en aquesta direcció sigui del bàndol que sigui només pot comportar un retorn al pitjor passat possible. Barcelona no pot permetre-ho que passi això als seus establiments, i molt menys en un moment en què la ciutat intenta recuperar una certa imatge de capital solvent i oberta a tot el món. Això després de 8 anys de mal govern a la ciutat, que de la mà d'Ada Colau va davallar en les pitjors valoracions de seguretat i també va protagonitzar nombrosos conflictes amb els més diversos sectors de la capital catalana. Entre els errors palmaris hi va haver, per exemple, la ruptura de relacions amb la ciutat de Tel Aviv i que l'actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, va restaurar tan bon punt va accedir al càrrec. Per tant, la imatge que va donar la volta al món d'uns vàndals assaltant una propietat privada pel fet de ser d'un jueu és un pas al risc molt greu, jo diria que quasi bé molt i molt més greu. Els assaltants van cridar consignes contra Israel, van penjar una gran pancarta i van hissar banderes de Palestina a la façana d'aquest hotel situat al centre de Barcelona davant la passivitat dels Mossos, que es van limitar a fer només unes identificacions. Els assaltants, que parlen de solidaritat, només dedicar-los un títol titular: no sou solidaris ni pacifistes, sou concretament antisemites. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia amb la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques?
Doncs avui comencem explicant que el túnel del Coll de l'Illa, que uneix Baix i Montblanc per l'A27, ha entrat en servei aquest dilluns després de 15 anys de l'inici de les obres. Aquesta infraestructura redueix el trajecte entre Lleida i Tarragona, que a partir d'ara és 15 minuts més curt. A més, el Coll de l'Illa, que actualment passa per la carretera N240, ha estat un dels passos naturals entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà, que permet creuar la serra de Miramar. Ara, però, queda pendent l'enllaç amb l'AP2 a Montblanc. I l'alcalde de Badalona, d'altra banda, Xavier García Albiol, ha assegurat que l'arbre de Nadal, que s'instal·larà a la plaça President Terradellas al barri del Gorg, serà el més gran d'Espanya, per davant del que s'instal·la des de Fanja a Vigo, que fins ara ostentava aquest rècord. L'arbre farà 40 metres d'alçària, 15 de diàmetre, i tindrà 82.000 llums píxel. A tot això també hem d'informar que el govern de Jaume Collboni ha consolidat el pla Endreça i triplicarà la inversió en manteniment de l'espai públic aquest mandat. Inicialment havia de ser un pla de xoc, però l'executiu ha considerat ara que és necessari mantenir-lo com a projecte estructural. A banda, la modificació de l'ordenança de civisme s'ajorna i es preveu també que s'aprovi el primer semestre de l'any 2024. I els Mossos han detingut dos homes de 29 i 31 anys per 4 atracaments violents a benzineres i establiments comercials de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. Els arrestats estan relacionats amb dos robatoris més que haurien tingut lloc a Terrassa i a Manresa. Acabem, però, avui explicant que Lleida abordarà en un seminari l'impacte de l'augment poblacional global al món rural. Mobilitzem-nos Món Rural estarà organitzat per la Fundació Privada Horitzons 2050 i traslladarà les reflexions al govern.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns que inicia setmana, una setmana que vindrà marcada pels alts i baixos de temperatures i per alguns rojats, això sí, molt, molt poc importants. Tot i això, no s'espera que, sí, que tinguem molts dies passats per aigua. El vent també bufarà fort a moltes estones, sobretot a les comarques de l'Empordà i Terres de l'Ebre. Les temperatures més baixes les tindrem de cara al cap de setmana. I la xarxa viària, com està a hores d'ara? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. En general, a aquesta hora parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Destaca un accident a l'A26 de Sant Joan les Fonts, talla un carril en sentit Olot. No hi ha cues en aquest punt. Sí que hi ha retencions puntuals a l'AP7 a Barberà de Vallès en sentit nord, en sentit Girona, en un tram de 2 quilòmetres. També cues a la C17 a Parets per obres entre Vic i Malla en direcció Barcelona. I aturades puntuals a la Ronda Litoral de Barcelona en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot des de Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15 ha allargat la pista de l'aeroport del Prat passant per sobre la llacuna de la Ricarda amb pilons. Aquesta és la proposta que la patronal Foment del Treball posa sobre la taula i que és la conclusió d'una comissió que va començar els seus treballs el passat mes de setembre. Aquesta alternativa és molt semblant a la plantejada fa mesos pel grup d'enginyers capitanejats per Joaquín Coelho, que proposava construir una pista sobre el mar per assumir l'augment de vols al Prat, sobretot vols intercontinentals. La solució a la qual arriba la comissió d'experts, liderada per Foment del Treball, en què consisteix, Mana Rodríguez?
Doncs bé, Foment proposa allargar la pista del cantó del mar fins a 840 metres i compensar-ho creant un nou espai natural. Aquesta és una de les 11 propostes presentades per a l'ampliació de l'aeroport, entre les quals també hi ha el tornar a les pistes independents. Tot i això, aquesta solució afectaria els habitants de Castelldefels, Gavà i Viladecans, segons l'enginyera Irma Estrada.
Té un cost social, que és l'afectació a les poblacions properes que ja en un moment donat van fer canviar l'operativa que tenim, a l'operativa que tenim avui. Però han passat molts anys i en opinió, tot i que el cost polític evidentment pot ser molt elevat, la nostra opinió és que tècnicament s'hauria de valorar, s'hauria de tornar a diagnosticar i potser pensar en situacions, en solucions que siguin millors de les que vam tenir en un moment ara ja fa 20 anys.
Segons la proposta de Foment, la pista passaria per damunt de l'aigua sense destruir la llacuna, preservant la biodiversitat subaquàtica. De fet, segons Estrada, allargar la pista del mar no significaria destruir la Ricarda.
Per tant, necessitem un ens que estigui dotat de les estructures correctes per la presa de decisions i, per tant, també d'un pressupost que permeti habilitar tot aquest pla de gestió que s'ha de definir.
Els espais naturals del delta del Llobregat estan altament degradats i la Ricarda està pràcticament morta. Per tant, Foment opta per aprofitar l'oportunitat de recuperar-la i convertir l'aeroport en un referent en gestió mediambiental.
Primeres reaccions a aquesta proposta de Foment del Treball, la de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, considera que aquesta proposta per ampliar l'aeroport és un projecte caduc i fracassat, que es basa en el negacionisme climàtic. El lobby de la capital vol especular el totxo pel totxo, assegura Mijoler amb declaracions als mitjans de comunicació del Prat. Segons l'alcalde d'aquesta localitat, la millor proposta de Foment és la que la patronal descarta, la de no fer res. Ja sabem que el que és millor pel capitalisme és el pitjor per la gent i pel patrimoni dels espais naturals. Mijoler també ha assegurat que la proposta de la patronal va contra el sentit comú que imposa Europa i ha rebutjat que es pugui actuar a la Ricarda perquè ja té mala qualitat ambiental. I l'Ajuntament de Barcelona ha evitat valorar improvisadament la proposta de Foment del Treball per aquesta ampliació del Prat i l'analitzarà en el marc del recentment creat Comitè Assessor d'Infraestructures. Ho ha indicat la primera tinent d'alcalde i responsable d'urbanisme, Laia Bonet, que ha destacat que el consistori vol fer reflexions pausadament i amb rigor sobre els projectes en infraestructures rellevants per a la capital catalana, inclosos aquells sobre els que no té competència directa, com és l'aeroport del Prat. L'Ajuntament va crear el juliol aquest Comitè d'Assessor d'Infraestructures que presideix l'exconseller Santi Vila. Millorar les infraestructures, com l'aeroport del Prat, del que estem parlant o del que hem parlat fa uns moments, reduir la fiscalitat i resoldre la greu problemàtica de la vivenda són algunes de les assignatures pendents de Barcelona per mantenir el talent internacional que arriba a la capital. Així ho recull un estudi de Barcelona Global que demana passes endavant per retenir aquest talent internacional que arriba a Barcelona, però que hi veuen aquestes mancances. I és que la capital catalana continua situada com la millor ciutat del sud d'Europa per viure i treballar. Ho asseguren enquestes internacionals que afirmen que Barcelona atrau més talent digital internacional que mai. Però no tot comença i acaba a Barcelona. Hi ha startups que, lluny de la gran capital catalana, doncs també triomfen. És el cas de l'Eduard Camproví, que ha passat per la Recope Catalunya i Andorra. L'ha escoltat l'Andrea Gavarró.
Eudald Camproví és cofundador de Núclia, una startup amb seu a Manresa que construeix un servei per a empreses mitjançant intel·ligència artificial.
De fer que les empreses que tenen molta informació no estructurada, que això vol dir doncs, empreses que tenen molts PDFs, molts documents, molts vídeos, etc., doncs que siguin capaços de trobar les respostes del seu coneixement utilitzant intel·ligència artificial. Construïm un servei per a empreses.
I per què no Barcelona com a seu d'una startup com Núclia? Aquesta és la pregunta de molts quan Camproví explica que està ubicat a Manresa i no a la capital catalana. La decisió, com bé explica el cofundador de Núclia, va ser meditada, conscient i condicionada per dos factors.
El primer és que volíem demostrar que es pot fer un projecte molt, molt, molt tecnològic amb vocació global des de fora de les grans capitals del país i, per tant, fer-ho des de Manresa és una cosa natural, bàsicament perquè nosaltres som de Manresa. I l'altra és que els costos que implica poder ser present, físicament presents a Barcelona, no estàvem disposats a assumir-los perquè el guany que ens dona és molt petit en comparació a la inversió requerida.
I és que viure o llogar a Barcelona cada cop és més car. Tant que des de Barcelona Global manifesten que és una ciutat cara fins i tot per a aquells empresaris internacionals amb sous més elevats que la mitjana catalana. I per això Camproví i els seus socis van decidir que no volien contribuir a la gentrificació ni a fer fora els residents de la seva ciutat. Un fenomen cada cop més habitual. Una decisió que, a més, obre portes a l'startup.
Ens obre portes perquè ens ajuda a explicar una mica el tarannà dels fundadors i, per tant, això amb el client li acaba agradant també, perquè la dificultat de viure en una gran ciutat és a Barcelona, és a San Francisco, és a Nova York o és a París i, per tant, el problema de l'encariment global del plegat tothom ho viu igual, com un problema, de fet.
Com bé explica Camproví, les principals necessitats de la seva empresa, bona captació de talent i bona infraestructura, estan perfectament cobertes des de Manresa.
I ara saludem el senyor Jordi Díaz, que és el degà de l'Escola de Negocis d'EADA. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Carlos.
Avui estem parlant de que Barcelona es posiciona cada cop més i amb molta més força com una gran candidata per atreure tant negocis que busquen desplegar-se internacionalment com també talent individual. Això que se'n diu els nòmades digitals. Barcelona, tot i el que es pugui dir, manté, doncs, com et deia, en una posició privilegiada en comparació amb d'altres ciutats europees, Jordi?
Doncs així és. La veritat és que estem des de les escoles de negocis, però al final, com tu també molt bé deies, no? és un, diguéssim, no només l'atracció de talent a escoles de negocis i universitats, també, sinó també tots els hubs, no? Els centres que estan creant grans empreses, temes d'innovació a la ciutat de Barcelona. Jo crec que mantenim aquest, des de la nostra vessant, hi ha un indicador molt, molt objectiu i que veritablement l'estem mantenint, que és els rànquings de les millors escoles de negocis d'Europa, i continuem estant al podi amb Londres, París i Barcelona.
Un informe de fa pocs dies, Jordi, de Barcelona Global, alertava, però, que la fiscalitat, el medi ambient i, sobretot la vivenda, eren, podríem dir, els punts dèbils de Barcelona. Des de la teva experiència com a degà d'EADE, com passem del suspens a l'aprovat, sobretot en un tema tan complicat i tan difícil com és la vivenda? Quina és la teva opinió?
Sí, correcte. Jo crec que aquí nosaltres fem un petit matís, perquè veiem que a l'hora de traure el talent internacional a la ciutat, tot i que el cost de la vivenda, comparativament amb altres ciutats, no es veu tan elevat. Quan arribes i vols retenir aquest talent, que llavors ja no ve a estudiar, sinó que entra una orientació, una empresa, i té salari, més salari local, llavors és quan veritablement es fa dur mantindre aquesta competitivitat.
És complicat.
Jo diria que el talent, o sigui, el repte el tenim més amb la retenció que no tant amb l'atracció.
Clar. Avui mateix, per exemple, hi havia una informació en un digital, Barcelona Metrópoli Abierta, que deia que fins i tot els executius internacionals que venen a treballar a Barcelona, que es queden aquí, tenen fills, tenien problemes per portar els seus fills a les escoles internacionals per l'elevat preu també d'aquests centres educatius. I tot això, Jordi, quan hi ha una competència feroge entre ciutats per atreure talent, no ens podem dormir en aquest sentit, veritat?
Absolutament. I també, clar, de vegades sí que hi ha casos que no surten tan, diguéssim, tan perjudicats, perquè són internacionals que venen amb salaris que els hi paguen es defineixen des de la central. En altres llocs on el salari és més competitiu. Jo crec que tenim, sí, és com diverses incidències a la vegada, l'accés a aquest tipus d'institucions o d'escoles internacionals que van incrementant el preu, la vivenda que incrementa el preu, el cost de vida que s'incrementa i els salaris que no poden pujar en aquesta velocitat necessària, sobretot si són salaris pactats a nivell més local.
Clar. Tu deies abans, Barcelona, a banda de treure talent, també en genera, i en aquest punt, escoles de negoci com EADA, esteu entre les 25 millors del món, que és, doncs, hi teniu molt a veure. Què tenen que aprendre, aviam, les universitats del que feu a les escoles de negocis com la vostra?
Bueno, amb humilitat, vull dir, perquè al final és evident, no, que són dimensions diferents, això s'ha de valorar, o sigui, la dimensió d'una universitat i el propòsit, no, universal d'una universitat, sobretot si és pública, és diferent a la d'una institució privada, que són totes elles, aquestes que estan ubicades al top, són totes elles, i som institucions sense ànim de lucre, això és molt important, però és veritat que som més petites i que fa moltes dècades, diríem ja, has dit tot 25, doncs fa quasi 25 anys, que vam veure que el mercat era el món i que vam començar a fer programes en anglès i vam atraure gent de tot arreu amb aquest valor de vida i educació en un entorn molt agradable com és Barcelona. Clar. Per tant, jo crec que és intentar, de vegades les universitats podrien crear, unitats una miqueta més petites, amb més flexibilitat, amb més orientació al mercat internacional, més pensant en anglès com a atracció d'idioma.
Com a eina, clar.
Si això els hi podria ajudar. Però sobretot a intentar no competir tant entre les que estan aquí, sinó amb les que estan fora d'aquí.
Fora, sí, sí.
El benchmark, el de comparativa, ha de ser amb les millors, de fora, d'arreu del món.
Hem de mirar més cap a Europa, cap al reste del món, que no pas mirar-nos cap aquí dins, que ja ho tenim més controlat, no vols dir?
Efectivament.
Escolta una cosa, Jordi, el procés d'admissió en una escola de negocis com EADA és molt elevat, és molt exigent aquest procés d'admissió?
El procés jo crec que és molt, diguéssim, acompanya molt el candidat. Nosaltres diem, quan mires les estadístiques de manera freda, dius, ostres, quanta gent rebutgeu. Però quan les mires al detall, veus que aquesta selecció és mútua. És a dir, nosaltres ajudem els candidats que volen estudiar en institució i llavors fem tota una sèrie de passes amb ells i de vegades hi ha candidats que no és la nostra institució la seva millor opció o que l'idioma... Doncs si és en anglès el curs, no el dominen de la suficient manera com per tenir després un desenvolupament bo. Per tant, jo crec que és més que acompanya molt les candidatures i per tant és una selecció mútua. És una mica més similar a la selecció en un lloc de treball, que no tant en l'admissió com la podria veure de diguéssim, aquí nosaltres som els dominants, ni molt menys. Nosaltres volem el bon talent i ens desvivim per intentar que entrin amb nosaltres.
És la paraula màgica, el talent. Ja per acabar, Jordi, ser atractius tant pel talent com ho són pel turisme podria ser una clau important, no? Pel turisme som potència, ara pel talent encara ens en falta una mica o què?
Jo crec que no aprofitem el potencial que tenim, o sigui, tenim molt més encara, però també és veritat que ostres, així com a talent, no? Tu tens una... Tens Barcelona Turisme, tens moltes entitats, diguéssim, que són conscients. Aquí també les escoles podrien fer més feina de dir, escolta, el valor que ens aporta a la ciutat, tenir aquest talent de primer nivell que es forma aquí i que vol continuar i que vol veritablement fer la seva arrel i vida a Barcelona, llavors unir-nos i tenir a vegades també una miqueta més, hi ha primers avanços a nivell d'ajudar en els mitjans, però hauríem d'haver-hi molts més. Llavors, aquí podríem acompanyar aquest turisme, que és capital, doncs tingués el talent. Com un altre ells, clar. I comencen amb T, a veure si això ens ajuda.
Molt bé, doncs ha estat un plaer escoltar les reflexions del senyor Jordi Díaz, degà de l'Escola de Negocis EADA, i sobretot amb aquest titular, jo em quedaria, som bons atraient talent, però hem d'esforçar-nos en que aquest talent es quedi a Barcelona, que és l'important. Jordi Díaz, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies. Adéu.
Seguim parlant de talent, seguim parlant d'inversions que necessita Catalunya, Barcelona. El nou president del Círculo Equestre, Enrique Lacalle, creu que és el moment d'aprofitar la riquesa i el potencial de Barcelona aparcant les diferències polítiques que hi ha hagut els últims anys. Lacalle reivindica la Pax Olímpica del 92, que va permetre als Jocs Olímpics per no deixar escapar esdeveniments com, per exemple, la Copa Amèrica, que ja la tenim aquí, o la Raider Cup. Santi Espasa.
El Círculo Equestre ha començat una nova etapa amb Enrique Lacalle com a president, amb un missatge molt clar. És el moment d'aprofitar la riquesa i el potencial de Barcelona i aparcar les diferències polítiques dels últims anys. Lacalle ha explicat que el que busquen és un consens perquè la gent treballi en una mateixa direcció i recalca la importància d'aquest fet per una ciutat.
Nosaltres sempre treballem pel consens. No treballem per donar consignes, però sí treballem perquè la gent treballi en la mateixa direcció. O sigui, treballar sempre en la mateixa direcció per una ciutat és fonamental.
En aquest sentit, la Calle ha explicat que ara són les ciutats qui competeixen econòmicament i no els països. Reafirma la importància de treballar en una mateixa direcció com ara tots els sectors que hi treballen a la Copa Amèrica de Vela. En aquesta línia, el president del Círculo Ecuestre demana a qui té poder de decisió que no s'equivoquin amb la Ryder Cup de golf i d'aquesta manera Catalunya i Barcelona seran imparables.
El que competeixen ara són les ciutats d'una manera extraordinària. Competeixen per establir seus, per aconseguir fires, per aconseguir esdeveniments. I nosaltres som campions del món. I quan ens posem tots a treballar en la mateixa direcció, som imbatibles. Absolutament imbatibles.
La Calle considera que Madrid i Barcelona no haurien de treballar d'esquenes i demana als alcaldes que treballin conjuntament perquè hi ha temes que s'han de liderar junts. De fet, és partidari d'una gran coalició dels grans partits nacionals i aparcar els intermediaris.
Gràcies, Santi. Ens queda publicitat pendent. L'escoltem ara mateix, 2 minuts, i després marxem a jugar, atenció, a la petanca.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, et proposo ara anar a jugar una partida de petanca, i és que aquest esport, que s'ha relacionat des de sempre amb la gent gran, ara s'ha popularitzat entre les més joves i està agafant, atenció, molta volada, sobretot a nivell internacional. És així, Marc Puerto?
Sí, com a esport professional està creixent de manera imparable, i si ens centrem en els joves, doncs encara s'accentua més. L'Helena Castillo té 20 anys i explica que va agafar l'exemple dels seus pares.
Des que soc petita, bueno, practico aquest esport. Els meus pares sempre de tota la vida han jugat i això. I jo volia i volia i volia i doncs mira, doncs aquí estic. En aquests temps que corren hi ha molta gent jove jugant. Llavors, doncs, per exemple, a mi no m'ha costat gaire trobar gent de la nostra edat per jugar. Potser els nostres pares sí. Per exemple, la meva mare quan era jove sí que hi havia molt poques nois que jugaven a... que, bueno, que practicaven aquest esport. En canvi, nosaltres sí que la veritat que hi ha molta, molta, molta gent que juga.
Ella personalment porta competint des de ben petita, des dels 7-8 anys, i des de fa un parell o tres ens explicava que havia notat aquest increment de la popularitat entre els joves. De fet, va ser diumenge passat quan va rebre una molt bona notícia. Ella i el seu equip s'havien convertit en campiones d'Europa sub-23 femenina.
Bueno, hem competit amb 9-10 equips més. Està de França, està d'Hongria, està de Suïssa, Alemanya... Sí, pues, la veritat que m'ha recordat tots. Però sí, hi havia bastants equipets i doncs, bueno, pues, ha sigut dur, un campionat dur. És que és indescriptible la felicitat que ara estem vivint.
Així doncs, podem dir que la imatge de que aquesta pràctica esportiva es restringia a una franja d'edat determinada queda una altra vegada en evidència. A França, on era molt més popular, gairebé no hi ha poble o ciutat que no tingui camps per practicar-la i cada cop va guanyant més terreny fora de les seves fronteres.
Gràcies, Mar, i si no t'agrada la petanca, sempre pots anar a buscar bolets, tot i que aquest any ho tens complicat perquè la sequera i la poca pluja està fent que la temporada ja es pugui considerar dolenta o força dolenta. Les previsions meteorològiques indiquen que aquesta tardor ha de ser plujosa, però cal veure on plou i com es reparteix en aquestes precipitacions. A les alçades que estem, la temporada de bolets porta moltes setmanes de retard i la producció ha anat extremadament a la baixa. I comprar bolets és, a dia d'avui, un luxe pel preu que els trobem als mercats i també a les botigues. Però com viu aquesta crisi de bolets un boletaire? Doncs escolteu el que ens ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra el Fernando Segura, un caçador de bolets tarragoní a qui ha escoltat el Sergi Torr.
I que es mostra esperançat avui per les pluges de la setmana passada com els milers de buscadors de bolets que hi ha a Catalunya. Fernando Segura ha fet aquest migdia Herrera en Cope Catalunya i Andorra aquest pronòstic.
Va ser un any parecido a los anteriores. Sencillamente lo único que ocurre es que la producción del bosque va a ser acotada en el tiempo. En el tiempo no será tan extensa. Esperaremos a ver qué resultado dan las lluvias. No se ha acabado en montaña, no se ha acabado la temporada de setas.
La mitjana dels últims 15 anys a Catalunya de la seva producció és de 43 quilos de bolets per hectàrea. El boletí tarragoní està a favor del coto limitat i cobrament per accedir al bosc i lamenta l'actitud d'alguns.
El desconocimiento lo que hace es pues que vayas al bosque realmente y te den ganas de, hombre, de llorar, ¿no? Pero sí que te quedas perplejo de ver todo el bosque sembrado de setas boca arriba. Es horroroso, sencillamente. Cuando no, somos muchos los que vamos al bosque. Somos muchos. Prácticamente este año más que setas.
Hi ha un total de 350 espècies de bolets a Catalunya. Les més buscades, el rovelló, fredolí, camagroc, la llanega, la llengua de bou, l'escarlet, ceps i ous de rec, entre d'altres. També hi ha el bolet tòxic, el que la seva ingesta ens pot significar fins i tot en la mort. La informació és clau i Fernando Segura és categòric quan anem al bosc.
Ui, ir con alguien que sepa, d'entrada. En ese sentido, ir con alguien que sepa. Y si no, pues... Asesorarse uno solo con los libros es muy peligroso. Ir solo así alegremente al bosque y empezar a esta sí y esta no y esta también, eso es sumamente peligroso.
Sens dubte que l'estrella gastronòmica del bolet és el rovelló. Avui el més petit i el més buscat està a 30 euros el quilo al mercat. La confiança és que la producció al bosc augmenti a les pròximes setmanes a causa de les últimes pluges i el preu pugui baixar.
Saludem ara el senyor Juan Martínez de Aragón, que és enginyer de forest del Centre de Tecnologia i Ciència Forestal de Catalunya. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando hoy de la sequía, de la falta de lluvia, de la temporada de setas que, en fin, será un desastre. A ver, lo que decía, señor Martínez de Aragón, la sequía, la ausencia de lluvias, factores yo creo que muy negativos para esta temporada de setas, que yo no sé, usted que conoce el tema, ¿podemos dar por acabada, finiquitada o aún no? A ver.
Bueno, es difícil de decirlo, ¿no? Realmente, si nos movemos en zonas más altas, más zonas del Pirineo, yo creo que ya podemos darlo como terminada. Si nos vamos a zonas más bajas, a zonas de Cataluña Central y demás, podríamos decir que bueno, todavía hay una esperanza de que si sigue lloviendo en los próximos días, pues que a mitad de noviembre aproximadamente podría haber un repunte de lo que es la producción de setas y encontrar, bueno, algunas especies más típico de final de temporada, que serían camagros, ferolix, algunas de estas especies. Y si nos vamos a lo que sería el litoral o lo que es la más de prelitoral, pues estamos hablando que es posible que todavía pues tengamos también un poco de producción, pero no para tirar cohetes, la verdad.
Claro, no porque llueva con ganas, quizá tendremos quizá algunos días de lluvia fuerte, potente, saldrán pues mucho más las setas, ¿no? Hace falta, yo no sé, tampoco soy muy experto, pero los que entienden como usted siempre nos hablan de que hace falta una lluvia continuada, ¿no?
Eso es, o sea, al final lo que necesita el suelo es que haya agua tanto para las plantas como para los hongos, ¿no? Y los hongos no son tan rápidos de reaccionar, necesitan aproximadamente unos 10-15 días en empezar a producir, ¿no? A fructificar. Entonces, claro, si nos caen 100 litros ahora de golpe, pero en los próximos 10 días no llueve, pues eso es un agua que es importante y útil, pero no es la necesaria, la mejor para lo que es la fructificación de setas.
¿Podemos decir que es un año malo este 2023?
Sí, no, está claro que es un año malo, pero tampoco es algo raro en el ámbito mediterráneo. Tenemos que tener en cuenta que en el 2002, 2004, 2007 y 2017 fueron años pésimos en cuanto a producción de setas también.
Si lo comparamos con un año, digamos, normal, este 23, en cifras, ¿cómo nos volveríamos? ¿Caerá mucho la producción este año?
Pues para que os deis una idea, en este momento tendríamos que ir a una producción aproximadamente de unos 30, 35 kilos por hectárea, lo que sería en este momento de temporada. Y nos movemos en torno a los 2 kilos. O sea, realmente estamos muy, muy por debajo de lo que sería en este momento. Para que nos hagamos una idea, en una temporada normal en Cataluña se producen alrededor de 60 kilos por hectárea, ¿no? Más o menos.
Siguiendo con el tema de la gente que va a la montaña a buscar setas, a buscar bolets, ¿hay mucha conducta incívica aún con los boletaires, señor Martínez de Aragón?
Bueno, la verdad es que en tema del boletaire hay muchísima gente. Tenemos que tener en cuenta que en Cataluña se estima que hay alrededor de 1,2 millones, ¿no?, de boletaires. Y eso significa que, claro, aunque un porcentaje pequeñito sean un poco descuidados o, dejámoslo así, ¿no? Pues realmente al final...
poco incívicos.
Exactamente. Yeah. Pues al final el bosque queda como a veces lo encontramos, ¿no? Con basuras, con vallas abiertas, con coches aparcados en cualquier sitio. O sea, realmente, posiblemente sea poca gente, pero con ese 1,2 millones, pues al final es gente, ¿no?
¿Hace falta más pedagogía en este sentido?
Yo creo que sí, porque yo creo que...
¿Dónde tendría que empezar esta pedagogía?
Mira, yo creo que yo empecé con mi padre. O sea, yo empecé con mi padre a ir al bosque a ver las setas y a estimarlas, ¿no? A quererlas. Claro. Y yo creo que ahora lo que ha pasado es que es un boom en que la gente hay que ir a buscar setas porque está de moda. Y quizás se ha perdido ese enlace, ¿no? Con la familia, ¿no? O el abuelo o el padre, ¿no? Y yo creo que desde el colegio se tendría que ya hacer pedagogía en cuanto a lo que son las setas, para qué sirven, la utilidad en el bosque, que no solamente está para que las comamos nosotros, ¿no?, sino que están allá, los animales la consumen y hacen una labor muy importante en el bosque.
Claro, y hay que saber cogerlas, ¿no?, porque hay que cogerlas, no arrancarlas a lo salvaje, ¿no?
Bueno, aquí hay mucha discusión,
¿sí?,
en cuanto al tema de cortar o arrancar. Tenemos que tener en cuenta que en principio no hacemos daño tanto ni arrancando ni cortando en el bosque.
No.
Lo que pasa un poco es el sentido común, ¿no? Si voy a coger un robello, pues la verdad yo lo corto porque dejo lo que es la parte de abajo que tiene tierra y no me interesa, porque si no lo llevaría en la cesta y se ensuciaría. Pero, por ejemplo, si cojo un boletus, un miguel, un set, estaría hablando que todo el pie es bueno y es muy bueno, ¿no? Entonces lo que hago es arrancarlo y luego perfilarlo con lo que es la baja.
Muy bien. Pues nada, agradecemos tus explicaciones sobre el tema de cómo va la temporada de setas, que no es muy bollante este año, pero tampoco, como decías, no hay que dramatizar. Ha habido otros años peores. Esperemos que llueva, que llueva bien y que aún en esta recta final de la campaña podamos ir a la montaña a buscar bolets, ¿eh? Juan Martínez de Aragón, gracias, buenas tardes, muchísima suerte.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Doncs ja ho sabeu, si voleu una bosca a caçar bolets, feu molt de cas el que ens ha explicat, doncs, aquest boletaire i aquest especialista en qüestions d'anar a bosca a agafar bolets, eh? I ara canviem de qüestió, parlo del menjador social de Sant Egidi, que celebra 10 anys de funcionament, ho està celebrant aquests dies. Estem davant d'un servei que ha anat creixent des de les 20 persones que van seure a taula ara fa 20 anys, fins a les 250 que van a menjar setmanalment. Ho explica l'Alejandro San Andrés.
Durant els anys de funcionament, el menjador de Sant Egidi ha acollit més de 5.000 persones i ha servit més de 100.000 àpats. Jaume Castro, responsable de Sant Egidi, ens explica que el menjador ofereix altres serveis per a aquelles persones més necessitades, oferint mantes, roba, productes d'higiene i fins i tot ajudant-los a accedir a serveis sanitaris o poder empadronar-se.
perquè gràcies al menjador han sortit moltes possibilitats d'ajut, d'acompanyar les persones al metge, d'ajudar-les a trobar una casa. Gràcies al menjador, 36 persones han pogut trobar una casa i canviar, doncs, podríem dir, radicalment la seva vida.
En aquests 10 anys, l'afluència de les persones que arribaven al menjador ha augmentat, de 20 persones que s'acostaven quan veuria 120 per dia actualment. I és per això que el paper dels voluntaris és clau. Més de 600 voluntaris s'han passat durant aquesta dècada i actualment 25 són els que estan compromesos amb la causa. Jaume Castro també ens explica el secret de l'èxit.
Jo penso que les claus d'un menjador com el de Sant Egidi és l'amistat i una amistat que és concreta, que és fidel, que és un tracte personal individualitzat, on cadascú té un nom, on cadascú seu a taula amb una dignitat.
El menjador de Sant Egidi obre tots els dimarts de 6:45 de la tarda fins a 7:45 i els dissabtes des de les 5 de la tarda fins a 6:45.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, bona tarda.
Carlos Losada, bona tarda. Bueno, bona tarda a tothom.
Escolta, molt expectant sí. El que parleu avui a Sportscope a les 3:05 sí. Amb la pedrera de protagonista, la pedrera del Barça.
Sí, el planter del Barça, la Masia Marc Guiu, que va salvar els mobles a l'Olímpic de Montjuïc davant l'Atlètic Club. En una setmana aquesta que acabem d'encetar, benvolgut Losada, on tenim Champions, però la gent mira molt cap al clàssic de dissabte, però abans el Barça té Champions. Veurem si és un bac de proves per intentar recuperar jugadors. Això ho repassarem, ho pentinarem amb la Helena Condis. També la figura de Marc Guiu, qui és aquest jugador que ha eclosionat i d'aquesta manera els 23 segons d'entrar al terreny de joc. Ens acompanyarà l'Àngel Alonso. Atenció al debat, Minguella-Poli, Poli-Minguella, la parella dels dilluns. I explicarem tota la moguda que hi ha al Girona amb les declaracions de David López al descans del partit contra l'Almeria, carregant contra l'àrbitre Ortiz Arias. Ha intervingut el comitè tècnic d'àrbitres, demana que el Girona i el jugador vagin a escoltar els àudios. De moment el Girona s'ho està pensant. Vaja, moltes històries. Ja. Portem, repassarem com ha anat la jornada a segona, ha perdut el liderat espanyol, un informe dels fitxatges, el rendiment dels fitxatges de l'Espanyol aquesta temporada.
Molt bé, tot això a les 3:05 minuts. Bon programa.
Gràcies, Losada.
També bon programa i benvinguda a la Montse Rodríguez. Què tal?
Què tal, Carles? Molt bé.
Doncs tot a punt per a l'Interra a les 7, en punt de la tarda. Del que parlarà? Suposo que, per exemple, de Barcelona, que és molt cara, i això els estrangers ho noten.
Així és.
Els executius internacionals que venen a treballar i viure a Barcelona, no?
Ja estan optant per d'altres poblacions, que no sigui la ciutat comtal, i avui parlarem amb el director d'una empresa que ajuda aquests professionals estrangers a trobar una vivenda a ciutats com Barcelona, València o d'altres, i fins i tot també a Rodalies. Això en quant a preus ja. I pujada de preus. Però també parlarem de la pujada de preus, l'ossada dels bolets, que duplicaran els preus per la sequera. Recordem que la sequera fa mesos que castiga les collites a Catalunya i també passa factura als boscos. I avui en Sergi Tor estarà en un punt de venda en directe, el tindrem, perquè ens expliqui en viu i en directe què és el que passa.
Si hi ha bolets, si hi ha bolets. Jo aquest cap de setmana n'he vist, Montse, en algun lloc.
Sí, jo també he vist.
A quasi bé 30 euros, sí, unes 6 talletes petitones a 30 euros.
A preu de caviar.
I els bolets molt petitons,
sí. Però bueno. Pues avui en parlarem d'això i més a la Linterna Cope Catalunya.
Molt bé, continua a migdia Cope, Pilar García Muñiz, continua explicant tot el que t'interessa, que vagi bé. Bona tarda.